ja ho sé, és que de moment aquests 100 primers dies de legislatura han donat per bastant. No sabem si per molt o no, però per bastant. De moment, per deixar constància del paper de l'oposició en aquesta nova legislatura i en la gestió de l'Ajuntament de Sitges, per deixar constància encara de la preocupació ciutadana que generen qüestions com la seguretat o la neteja, això no és nou nivell, és gairebé diríem que etern o crònic en alguns casos, i per deixar constància també de la cada vegada més presència de l'opinió pública en la gestió dels afers institucionals. Com a mínim, hi ha un pressing més evident davant de les institucions, com feia, què us direm, 10 anys o 15, que no es produïa. Ara gairebé és un constant quotidià el fet que els representants públics se sentin interpel·lats molt sovint per qüestions que passen al carrer. Alcalde, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Ara hi ha un cert pressing constant cap a la gestió dels representants públics.
Sí, jo diria que hi ha un pressing constant perquè realment la situació ho requereix i s'ho mereix. De fet, això no hauria de desaparegut mai. És a dir, dèieu que potser feia 10 anys que això no passava, jo en diria més. Jo en diria 15 o 20 anys que no vèiem una societat civil organitzada o una societat civil amb constants reclamacions i reivindicacions. Durant masses anys s'ha confiat només en el bon fer dels representants públics, i la societat civil una mica es havia despreocupat una mica dels resultats de la gestió i del propi funcionament de la gestió. I per tant jo ho considero molt interessant el que estem vivint. Per nosaltres, evidentment, és una pressió, però probablement moltes de les coses que han passat no haurien passat si la ciutadania en el seu conjunt no hagués estat més amatent a tot el que passava.
Alguna reflexió sobre el que s'ha viscut fa just una setmana quan es posava sobre la taula la dedicació de l'alcalde. Després, Miquel Forns ja ens matisarà què vol dir tot això de la dedicació, però la reflexió vindria a si cada vegada més la societat en general vol tenir davant per davant els seus representants. I no tant que li diguin, no, sí, també hi estarà. No, el vull tenir davant, vull poder parlar, vull veure'l. Jo, més sovint, encara que sí, hi ha aquesta sensació cada vegada més que la ciutadania vol veure a les persones a qui ha votat fent feina o tenint la sensació, la constància de que s'està fent la feina.
Jo diria que en el món local això és fonamental, és a dir, en el món dels ajuntaments i fins i tot dels consells comarcals, és a dir, el món més proper, la política més propera, això és fonamental. Veure el teu representant, la teva representant, el qual tu has votat o no has votat, però en qualsevol cas et representa, doncs això, fent feina, tirant endavant aquells projectes que porten en cartera o que han aprovat, veure com es desenvolupen i tu poder-los interpel·lar, poder preguntar, poder donar la teva opinió, poder fer-los arribar com veus les coses, en definitiva, il·lusions, preocupacions i tenir la proximitat de que saps que aquella persona la trobaràs. Jo crec que això en el món local és avui, ahir i serà demà. Amb l'altra política, amb la política doncs una mica més amunt, de vegades es fa més difícil per un tema físic, un tema que de vegades no s'hi arriba a tot, no? I per tant, això crec que ha estat fonamental en el debat aquest que hem tingut aquests últims dies sobre la dedicació de l'alcaldia. Ara, també hem de dir una cosa. Qualsevol alcalde o alcaldessa, derivat del càrrec, molt sovint li venen derivats altres responsabilitats en altres administracions. Ets del Consell de no sé què, ets del grup de treball de no sé quina altra cosa, perquè hi ha quantitat d'organismes que doncs els alcaldes i alcaldesses hi tenen representació.
Diguem-ne per la pròpia condició de l'alcaldia.
I també els regidors, i regidores. I això és feina que molt sovint no es veu, però que es fa. Per exemple, poso un exemple molt clar. La Mancomunitat Penedès-Garraf, que és un òrgan de no elecció directa, sinó que els escullen els ajuntaments resultants de les eleccions municipals, i que és un organisme que gestiona doncs el tractament de residus, doncs no la recollida de la brossa, la recollida la fa una empresa, però sí el tractament d'aquests residus o temes relacionats amb les drogodependències o l'aigua. Doncs la Mancomunitat és una reunió de regidors, d'alcaldes i alcaldesses, i que uns dies doncs al mes es reuneixen, debaten i generen polítiques al voltant d'aquests temes que he dit. Doncs això no es veu, però això hi és. I això és una dedicació que té aquell regidor, aquella regidora, o aquell alcalde, o aquella alcaldessa. I és. I per tant, hi ha les dues vessants, el tema de la proximitat que es veu, que pots palpar, i una gestió interna que es fa però que no es veu tant.
Perquè tothom ens entengui, i així en termes molt generals, el regidor, l'alcalde, pot renunciar a algunes d'aquestes responsabilitats que se li poden oferir per la seva condició en altres organismes?
Hi ha organismes que pots renunciar i, per tant, pots delegar en un regidor o regidora o fins i tot en un altre municipi, i n'hi ha que no. Per exemple, el Consell d'Alcaldies del Garraf, que és un organisme del Consell Comarcal, en el qual en reunim les 6 alcaldies del Garraf amb la presidència comarcal. En aquest cas, tots són alcaldesses, sóc l'únic batlle i el president comarcal. Doncs aquest és irrenunciable. No pots delegar en un tinent d'alcalde o en un regidor, perquè és el Consell d'Alcaldies. I és una tasca que es fa, que hi és i que es reflexiona, es fan polítiques conjuntes al voltant de la comarca del Garraf. Bé, doncs és el que dèiem. Aquests organismes hi són i formen part de la dedicació del batlle. Algú podria dir, doncs mentre està fent això no es dedica a Sitges. Mentida, no és veritat. Ens estem dedicant a Sitges des de la comarca, amb polítiques conjuntes que afecten la mobilitat, els transports, els espais naturals protegits, la costa, etcètera, etcètera. Polítiques socials, les beques menjador, per exemple, que gestiona el Consell Comarcal, tot això ho parlem també. Però no ho estem fent aquí a Sitges, ho fem a la seu del Consell Comarcal, però estem treballant per la comarca i per Sitges, i forma part de la dedicació de l'alcaldia.
En el cas que ens ocupa, com us va arribar la proposta d'esdevenir diputat provincial de turisme?
Bé, doncs la Diputació de Barcelona és una institució pública de no elecció directa, és a dir, els ciutadans no voten els diputats, sinó que del resultat electoral de la comarca, doncs aquell partit que ha tret més vots en tot el conjunt de la comarca, per ser més precisos no hauria de dir comarca, hauria de dir el Partit Judicial de Vilanova i la Geltrú, que inclou els 6 municipis de la comarca del Garraf, més Castellet i la Gornal i Olesa de Bonesvalls, d'aquests 8 municipis, la llista més votada del conjunt, obté el diputat provincial. En aquest cas va ser Convergència i Unió, la llista més votada, en tot el conjunt del partit judicial, i a mi se'm va proposar des del partit, perquè aleshores des del partit, perquè com deia no és d'elecció directa, ser diputat. Un cop vaig prendre possessió de diputat representant el partit judicial de Vilanova i la Geltrú, em va cridar la presidenta de la Diputació un cop investida presidenta i em va proposar formar part del govern de la Diputació i amb responsabilitats directes en turisme.
És clar, per incidir en aquest debat d'aquests darrers dies, què us va semblar quan us ho van proposar? Veu pensar en algun moment?
Bé, jo haig de dir una cosa d'entrada. Tots els representants de la Diputació de Barcelona, tots els representants públics, càrrecs electes, tots els diputats i diputades de la Diputació, siguin de la CUP, siguin del Partit Popular, de Ciutadans, Socialistes, de Convergència i Unió, d'Esquerra, d'Iniciativa, tots són abans o regidors o regidores o alcaldes o alcaldesses, és una condició sine qua non. Per tant, tots combinen en l'oposició o en el govern la seva tasca amb la tasca de diputat. Com ho vaig veure jo? Com una gran oportunitat per Sitges. Perquè dels més de 300 municipis de la província de Barcelona, que és la demarcació que gestiona la Diputació, molts ajuntaments volen tenir algun representant seu, alcalde, alcaldessa, diputat, regidor, regidora, diputat, perquè saben que estarà en primera línia a l'hora de prendre decisions que afecten el conjunt de la província i, per tant, recursos pel conjunt de municipis i també pel seu. Que, a més, no només era una oportunitat de poder estar a primera línia, sinó que a més amb responsabilitat directa amb turisme, que és el motor econòmic de Sitges. Per tant, ho vaig veure com una proposta molt interessant per posar-la al servei, primer de tot, del conjunt de la demarcació de Barcelona, de tota la província, però també de la nostra vila, també de Sitges.
Era una oportunitat personal, també?
Miri, aquestes coses es fan de molt difícil valorar des del punt de vista personal, perquè aleshores, quan un és regidor, quan un surt escollit, té la sort de poder ser regidor del seu poble, també és una oportunitat personal, des d'un punt de vista, diguem, de vegades de coneixement del municipi, des del punt de vista de coneixement de persones, d'empreses, d'entitats, de col·lectius, segur que sí. Per tant, ser diputat, jo m'ho prenc amb la mateixa oportunitat que ser personal, que ser regidor, que ser batlle, m'ho prenc amb la mateixa línia.
Estirem d'aquest fil i així ja descartem o no una de les possibilitats. No em voleu fer carrera política d'això?
Jo mai he volgut fer carrera política. Sí que tenia una il·lusió molt gran, que era ser batlle de Sitges, això ho he aconseguit,
ja la sap tothom,
ho he aconseguit amb dos mandats. Mai m'he proposat res més. Jo no, entre el meu propòsit no hi contemplava ser diputat, entre altres coses perquè si no, no hagués fet el que vam fer el mes de juny, que és aprovar una dedicació a l'Ajuntament de Sitges i passar el tràngol que estem passant en aquest moment. Perquè si tenia clar que hagués sigut diputat, ja directament no hagués aprovat la dedicació i haguéssim anat a aprovar la dedicació a la Diputació. Per tant, no tenia intenció. Ha vingut. Jo ho he vist com una oportunitat per Sitges, ho he vist com una oportunitat pel nostre Ajuntament, pel conjunt de la província, i per tant ho vaig acceptar. El que pugui venir més endavant no està a les meves mans, òbviament, però jo en aquest moment no tinc cap més aspiració política.
D'acord, voleu dir que no serà per ambició personal, això?
No ho serà per això.
No serà per això. Clar, concilieu el càrrec d'alcalde, el càrrec de regidor de governació i el càrrec de diputat provincial. Poca broma en cap d'aquests tres càrrecs, perquè tots tres importen unes obligacions...
Són prou importants.
Abans de res, des d'un punt de vista també de reflexió general, ens pot resultar difícil als ciutadans pensar, home, un home que compatibilitza aquests tres càrrecs, doncs està clar que, en fi, poques hores lliures li deuen quedar a l'agenda, perquè cadascun d'aquests tres càrrecs tenen prou pes específic i hi ha, diguem-ne, problemes molt específics en cadascun d'ells que demanen, no sé si dir, totes les hores del dia, molt sovint. I això segurament ja importa un condicionant molt potent a l'hora de poder valorar la feina i la dedicació en cadascun d'ells, no?
Òbviament, òbviament. Jo vull recordar que l'anterior mandat ocupava l'alcaldia de Sitges, però també la regidoria d'Hisenda.
Cert.
Per tant...
Tot i que en la majoria de casos d'Hisenda era el regidor Jordi Mas qui prenia la paraula.
El regidor Jordi Mas va ser regidor d'Hisenda durant la meitat de mandat i la segona meitat ho vaig ser jo mateix. Mm-hmm. Malgrat en els plens pugui prendre la paraula un regidor o l'altre, recordem que el senyor Jordi Mas era el portaveu del govern i per tant prenia la paraula... La tasca de cada dia hi és, eh? I a la segona etapa ja no la feia el senyor Jordi Mas, sinó que la feia doncs, l'alcaldia directament amb l'equip d'Hisenda, que hi és. Perquè jo vull recordar una cosa, que la tasca, les decisions polítiques, la tasca de portar-les a terme després la fan els tècnics. Òbviament, alcaldia, governació, la Diputació són tasques prou importants que sobretot el que necessiten és doncs, organitzar-se bé el temps. Organitzar-se bé el temps. Òbviament és més volum de feina, però jo vull deixar molt clar que la dedicació que suposa la Diputació no és menys tenint la dedicació que necessita Sitges. Perquè en el fons, un alcalde o una alcaldessa, per això que deia que estigui amb l'organisme que estigui, estarà les hores que faci falta en aquell organisme que li requereixin quan hi ha una situació determinada. Ja ens passava en l'anterior mandat. Si en un moment donat la comarca necessitava el Consell d'Alcaldies més hores de dedicació en aquell moment perquè sorgia una qüestió a la comarca que havíem de resoldre entre totes les alcaldies, es feia. I si requeria més hores l'Ajuntament. I això, en el fons, és el que hem estat fent i el que fan la gran majoria d'ajuntaments del país, perquè... Bé, el funcionament de les administracions és d'aquesta manera. Però jo insisteixo, jo dedico totes les hores que fan falta a l'Ajuntament de Sitges amb les meves dues responsabilitats que tinc, governació i l'alcaldia.
Perquè aquesta qüestió dels percentatges, què és? Una formalitat en el fons?
És una formalitat del salari, en el fons. En el fons, el secretari municipal, quan vam acabar el ple en què no es va aprovar la meva dedicació a la Diputació i la dedicació a l'Ajuntament, el secretari els explicava d'una manera molt gràfica amb els regidors de l'oposició i els deia, escolteu, sota el meu parer no heu entès el que estàvem fent avui. Avui el que en el fons el que estàvem fent l'alcalde es dedicarà a les hores que faci falta aquest ajuntament i les hores que convinguin a la Diputació, però en preferència al seu ajuntament, perquè té molt clar tots els alcaldes que aquí els han escollit per la tasca de l'alcaldia, no per la tasca de la Diputació, que és secundària en aquest sentit, perquè no és d'elecció directa. Diu, per tant, en el fons estàvem decidint qui li pagava el salari. I ens sembla que hem perdut una oportunitat d'alliberar un salari a l'Ajuntament de Sitges i que li pagués la Diputació, perquè aleshores, malgrat el formalisme del 75, el 25%, etcètera, no vol dir que l'alcalde estigui un 25% aquí, perquè el veureu a tot arreu, el veureu a totes les hores, i ell és qui us convoca a totes les juntes, a totes les comissions, a tots els debats que hi han, i això ho continuareu veient, i no per això se us acudirà dir que està un 25%. És el que jo vaig dir en el ple. Els regidors de l'oposició no tenen dedicació. Jo no els hi diria mai que no fan res i que es dediquen zero a l'Ajuntament i al seu poble, perquè no tenen dedicació, perquè no és veritat, perquè s'hi dediquen del seu temps lliure, perquè s'hi dediquen les hores que fan falta.
El que va succeir, o el que es pugui decidir en el futur, pot condicionar el vostre paper com a diputat provincial?
Bé, això n'hem parlat ara amb la secretària de la Diputació. Us haig de dir que la secretària de la Diputació, que fa molts anys que és secretària, diu que és un cas insòlid, insòlid, que no s'ha donat en cap diputat dels 51 que som la Diputació en aquest moment, bueno, que són la forma part de la Diputació, però que ella, amb els anys que fa que treballa a la casa, no ho havia vist mai. Mai. Normalment, quan es plantejava això, doncs...
És a dir, algú que li hagin tombat una proposta de dedicació.
L'Ajuntament, els grups de l'oposició s'abstenien perquè això és una decisió personal de l'alcaldia, i perquè a més, doncs, l'Ajuntament deixava de pagar un sou al seu alcalde i per tant el pagava la Diputació i tenien més diners per altres qüestions, no? Bé, s'ha de veure quina fórmula legal es trobarà, perquè en aquell moment hi ha una contradicció entre el que ha aprovat el ple de la Diputació i el ple de Sitges. S'ha de veure com es resol.
Què va aprovar el ple de la Diputació, per refrescar la memòria?
75% de dedicació de l'alcalde de Sitges a la Diputació.
D'acord. És a dir, el ple de la Diputació va aprovar aquesta dedicació que l'Ajuntament de Sitges ha tombat.
Ha revocat, sí.
D'acord.
Aleshores s'ha de veure com es resol.
Per què ho pregunto? Ens fem l'hipòtesi del revés. Sí. Un 75% de dedicació de l'alcalde de Sitges i un 25% a la Diputació de Barcelona. Sí. Això continuaria possibilitant que l'alcalde de Sitges continués sent diputat provincial?
Sí, és el que estem valorant amb la presidenta de la
Diputació.
Però
aleshores caldria que el ple de la Diputació de Barcelona aprovés aquesta nova...
Ratificar. Tard o d'hora hi haurà d'haver un acord, o el compliment de l'acord de ple actual, o un nou acord.
Ho dic perquè això, una qüestió de... anàvem a dir perquè no és una qüestió de sou, el sou està estipulat i per tant és una qüestió de repartir-lo entre una institució i l'altra. Recordem que els càrrecs públics tenen un sou, una altra cosa és que aquest sou es complementi o es formi a partir de les retribucions de dues institucions diferents, però sempre serà un sou. Ho dic perquè això, com que és una qüestió directament relacionada amb la retribució, no té a veure amb la decisió política que Miquel Forn sigui diputat provincial de Turisme.
Puc ser un diputat sense dedicació?
També podríeu ser-ho.
És una altra opció. Puc ser un diputat sense cartera? Hi ha altres opcions.
Ho pregunto, eh?
S'ha de valorar.
Per allò de dir, en cap cas deixaríeu de ser diputat.
No, perquè la condició de diputat a mi m'ha nomenat la Junta Electoral de la zona.
Això ens referim.
La Junta Electoral del Partit Judicial. Per tant, jo sóc el diputat que represento en aquest moment el Partit Judicial de Vilanova. Insisteixo, els 6 municipis de la comarca del Garraf, més Olesa i Casteller. I, per tant, aquesta condició no la perdo.
D'acord, ho dic que
el
no.
El que sí que està en discussió en aquest moment és si continuo o no siguent el diputat amb la responsabilitat delegada de Turisme. Que això és una qüestió que s'ha d'acabar de resoldre doncs, amb la presidència de la Diputació, però en qualsevol cas, jo vull dir que si això acabés passant, Sitges perdria una gran oportunitat. Sitges ha tingut altres diputats amb responsabilitats de govern. Per això em sap molt de greu que el Partit Socialista tingués l'actitud que va tenir durant el ple. Perquè precisament ells, que han tingut el diputat provincial amb tota la història del Partit Judicial de Vilanova i la Geltrú, sempre el diputat havia estat socialista, i el diputat havia tingut responsabilitats de govern, i el diputat havia tingut dedicació a la Diputació de Barcelona, els de fora de Sitges i també els de Sitges. I per tant no entenc què va fer el Partit Socialista, a no ser que ja ho posem en l'àmbit de la zona personal, que és una mica el que es va respirar en aquest ple. Hi va haver intervencions d'alguns grups municipals, amb algun atac personal, demanant la dimissió, dient què faig i què deixo de fer els caps de setmana, entrant a la vida personal. A mi hi va haver moments que em va semblar que s'abordava el terreny personal i llavors aquí ja sí que es fa molt difícil el debat polític.
Era més fàcil conciliar, diguem-ne, aquestes dues condicions amb un regidor que amb un alcalde? Ho dic per si aquest seria un tret diferencial respecte al que, no cal enganyar-nos, el que Rafael Roig exercia en la seva època com a regidor i que era diputat, en aquest cas, em sembla, en l'àrea de patrimoni, si no recordo malament,
patrimoni,
de la Diputació.
Hisenda, règim intern, turisme, també Rafael Roig havia estat diputat de turisme. També ho havia estat, amb dedicació. Ho dic per el que va votar el Partit Socialista l'altre dia. Qualsevol cas, miri, jo davant meu, en els escons on estem asseguts a la Diputació, que és un hemicicle... diguem més parlamentari, però jo davant tinc l'alcaldessa de l'Hospitalet, davant meu, tinc l'alcaldessa d'Hospitalet, l'alcalde de Viladecans, l'alcalde de Terrassa, al costat meu tinc l'alcalde de Tona, dos seients al costat l'alcalde d'Igualada, el cap de llista de Badalona, del Partit Popular, el senyor García Albiol, també el tinc davant. Ho dic perquè és molt habitual que alcaldes i alcaldesses siguin diputats a la Diputació. I no passa res, i no passa res, es combinen les dues dedicacions. El gran problema que puguem tenir a Sitges de la gestió, no es soluciona només amb un tema de dedicació dels càrrecs electes. Hem de baixar en moltes altres zones, en qüestions tècniques, en qüestions de la gestió del dia a dia. Per això, com a govern, aquesta vegada, a l'inici de mandat, hem proposat el que també es va aprovar l'altre dia, que és implantar una gerència municipal i unes direccions d'àrea a dins de l'Ajuntament que puguin coordinar i impulsar, sobretot impulsar i coordinar de manera transversal tota la tasca tècnica perquè aquells acords que es prenen des del govern o des del ple es duguin a terme, es materialitzin i sobretot es fer més eficaç l'administració, en la qual haig de reconèixer que hi tenim un cert problema.
Un cert problema per què?
Perquè és lenta a resoldre i perquè observem, però no tenim suficient criteri tècnic, que l'organització té algunes mancances que caldria millorar i sobretot modernitzar. I per això necessitem algú especialista, tècnic, que ens pugui dir l'organització perquè millori, perquè sigui més eficaç, més ràpida, hauria d'anar per aquí i hauria d'estar organitzada d'aquesta manera. Els polítics no tenim suficient criteri tècnic perquè ens dediquem a la zona política.
No
val, per això volem implantar la gerència.
No val l'argumentari que hem pogut escoltar en aquesta mateixa taula de si els representants de l'equip de govern es dediquessin les hores que s'hi haurien de dedicar, no parlaríem tant de caps d'àrea ni tot això?
No, per una raó. Per una raó. Reconeixem que aquest estiu hem tingut punts negres en la neteja. Que l'alcalde estigui 100%, les 24 hores del dia, etc, no garanteix que l'aplicació pràctica de la recollida de la brossa en aquell moment precís, en aquell lloc precís, l'alcalde no la fa, sinó que l'empresa concessionària ha de rectificar doncs, el servei, el paper i les funcions que tenen els treballadors, la maquinària, etc. La decisió política quina és? S'ha de millorar, aquell punt negre ha de desaparèixer i la neteja ha de ser més eficient. Aquesta és la decisió política. La portada a la pràctica és a l'empresa que estem pagant, els treballadors i treballadores que estan executant-ho i l'empresa que estem pagant. Per tant, el 100% de la dedicació no és la garantia de la solució, sinó la garantia és la bona praxis.
Qui ens escolti no pot pensar, però, hi ha un alcalde, hi ha un regidor que és el responsable de l'àrea, hi ha uns tècnics que estan sota la responsabilitat d'aquest regidor, hi ha una empresa concessionada per tant, hi ha, diguem-ne, baules en aquesta cadena suficients per exigir-li a l'empresa determinades coses sense, pregunto, la necessitat d'un gerent que potser pot, el paper del qual ho pot assumir en algun moment el regidor trucant a l'empresa o el regidor asseguent-se amb l'empresa o els tècnics de la regidoria i el regidor asseguent-se amb l'empresa. Pregunto.
Correcte. Hi ha uns caps de departament que són els que han d'impulsar aquestes decisions i fer-les complir amb les empreses concessionàries, és el cas, o amb els seus equips de treball si formen part de la plantilla de l'Ajuntament. Aquesta és la funció dels caps de departament. Però qui té la visió global? Qui fa el treball transversal? Qui teixeix la coordinació entre departaments quan toca més d'una àrea? Aquí és on te fallem. Aquí és on hi ha una s'ha de plantejar l'organització d'alguna manera que hi hagi algú que faci aquesta feina, que en aquest moment la trobem a faltar. Això és una direcció, diguem-li coordinació, però amb un paper reconegut, amb unes funcions determinades i evidentment retribuïdes, que ens faci aquesta funció. Aquest és l'objectiu.
Em deixeu que exageri molt?
Sí, endavant.
Un gerent ho arreglarà tot?
No, un gerent no ho arreglarà tot, però avançarem en la solució. Avançarem en la solució. Com s'arreglarà tot? Quan tot conflueixi. Quan la decisió del gerent, la decisió dels directors, dels caps de departament, dels tècnics, de les empreses concessionàries, tot conflueixi en una mateixa línia. Allò pot ser la solució. Per tant, el gerent no és la solució absoluta a tot, però és una eina, un instrument per avançar-hi. I sobretot per separar la feina política de la tècnica. El regidor no ha de fer de capatàs de la brigada. Hi ha un encarregat de la brigada. El regidor ha de fer polítiques de via pública, les necessàries, les que facin falta i les que no funcionin, proposar-les i posar a partir de pressupostària aprovada pel govern i aprovada pel ple, si és el cas, perquè hi siguin. Però després la feina s'ha de fer des del punt de vista de tècnic, i això és el que volem.
Ara en un moment ens ficarem amb la qüestió estrictament de la neteja, que ha estat un dels trencaclosques d'aquest estiu, a part d'altres. On es troba un gerent de mà de ferro i guant de seda de pedra picada, de ferro colat, inalterable a qualsevol pressió condicionant polític i etcètera, etcètera, etcètera. On es troba?
No estem buscant un Superman.
Aquest home on és?
No estem buscant un Superman, una Superwoman.
O aquesta dona on és?
Estem buscant una figura gerencial professional, una direcció pública professional, no política, volem insistir. Fixi's, jo em trobo amb la paradoxa de que el govern que presidia en la mandat anterior vam eliminar del reglament orgànic les gerències, perquè ja hi havien estat, perquè veníem de l'etapa socialista on les gerències, al meu entendre, es van pervertir políticament, perquè quan es van començar a implantar es van posar en persones que havien anat a la candidatura socialista i no havien tret acte de regidor. Lleig, fatal. I per tant la direcció pública professional que es proposava per l'Ajuntament, que era molt interessant, es va pervertir. Passats aquests 4 anys,
faig un parèntesi i l'alcalde em matisa si vol.
Endavant.
Hi haurà un president de comissió de festa major que anava per regidor?
Això en parlarem quan pertoqui, perquè com que en aquest moment estan tancant la festa major i Santa Tecla d'aquest any, quan toqui en parlarem. En qualsevol cas, no confonguem la direcció pública professional amb les comissions de festes, en les quals...
Ni per la condició del càrrec ni per la retribució. Això estem d'acord.
En qualsevol cas, perquè si anem mirant les comissions de festes, podrem examinar
abans, ara
a moltes
sempre.
Persones, abans, ara i sempre, fins i tot regidors en actiu, que havien estat presidents de comissió, que són de confiança del regidor o la regidora de festes i de tradicions, i que, per tant, això ja és molt.
Tanco parèntesi.
Tancat el parèntesi i torno.
I torno.
No es tracta de pervertir la direcció pública professional, sinó de fer-ho ben fet. I aquesta vegada el que proposem és no fer càrrecs de confiança, que és una altra via que podríem fer. L'impuls tècnic a través de càrrecs de confiança, no ho estem plantejant.
Tampoc estava considerat en el programa de govern de l'equip de govern.
Però perquè ho vam pactar així i vam apostar per la direcció pública professional, i això és el que buscarem, el millor o la millor professional. Aquest serà el nostre objectiu. Evidentment, no serà un superheroi, però intentarem que sigui la persona que més necessita en aquest moment el nostre ajuntament, el nostre municipi. Sobretot per això, per guanyar amb eficiència, amb modernitat i amb resultats. Amb resultats.
Per tant, hem d'entendre que part de l'estalvi de l'ajuntament en el sou de l'alcalde aniria a parar en el gerent.
Doncs, per exemple.
Per exemple.
Per exemple.
Els caps d'àrea seran de la casa?
En l'acord de govern, en l'acord que tenim de pacte de govern entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió, la proposta és que la gerència sigui un procediment obert i les direccions d'àrea exprimi un procediment intern. De totes maneres, si el procediment
és
intern...
És un procediment de promoció interna?
Sí, si el procediment intern doncs no se'n surt, doncs aleshores haurà de ser obert. Això ho dic perquè, per exemple, hem fet un procediment per ocupar places d'advocat i no guanyar ningú, i ha quedat deserta, advocats, per l'Ajuntament. Ho dic perquè de vegades passa això.
Tan malament està d'advocats l'Ajuntament?
Sí, en necessitem. El ple l'altre dia va aprovar enginyers ja. Perquè hi ha mancances. I què ens ha passat? Que durant aquests anys...
Sí, que quan Lluís Marcel li va dir això no hi haurà gerent que ho arregli si no hi ha el grup de tècnics específic.
Tenim un ajuntament que detectem que li falten la capa tècnica, la zona tècnica, li falten tècnics. Tenim molts auxiliars administratius, molts administratius, però la zona tècnica en fan falta. Clar, això s'ha de cobrir, però per dissenyar-ho... Jo qui sóc jo per dir, mira, un tècnic de cultura, un tècnic de no sé què... Ho podria fer molt bé, però probablement m'equivocaria, perquè no tinc la suficient...
Una bestiesa de pregunta. Que no hi ha gent que vulgui treballar d'advocat a l'Ajuntament?
Sí, però han passat el procés de selecció i no. El resultat no ha sigut el mínim per gaudir de l'aprovat amb aquestes places. Ho dic perquè això és una cosa que pot passar i aleshores has de fer un altre tipus
com
de procediment.
I com torni a aparèixer un procés com aquell del terreny a Vallpineda que ha costat a l'Ajuntament el que ha costat, doncs per descomptat que farà falta una bona defensa.
No fa gaires mesos vam fer un procediment obert per licitar la vigilància sota el pont de la via del tren al carrer Orgran i va quedar deserta perquè no va presentar ningú. A vegades et penses que per la necessitat de feina que hi ha avui en dia, que és veritat, la necessitat que les empreses treballin, que és veritat, potser, a l'hora de la veritat, això no es tradueix en que tinguis empreses licitant, potser perquè els condicionants tècnics que demanem i econòmics no estan a l'abast. Ho revisarem.
Amb tots els matisos que vulgueu, anava més bé la neteja amb Lluís Mercè?
El pla de neteja era el mateix. El pla de neteja és el mateix.
És a dir, les obligacions de l'empresa i les responsabilitats eren les mateixes.
Les obligacions, responsabilitats, el cost, que el vam incrementar fa 2 anys, era el mateix. el disseny, el desplegament del servei era el mateix, però jo vull recordar que en l'anterior mandat, els dos primers anys, precisament no van ser els millors de neteja que vam tenir de tot el mandat, i que els vam corregir en els dos següents. Jo crec que ara ens trobem en aquest estadi, en què hem tornat a sentir-nos superats en algunes zones del municipi, en què el servei no ha estat deficient, i que ho hem de corregir. I que ho hem de corregir de cara a l'any que ve. Per tant, jo diria que de vegades pot passar que hi hagi una oscil·lació dintre d'un mateix mandat, en funció de, bueno, de moltes coses.
Us ho pregunto perquè si el pla de neteja era el mateix, i evidentment la dotació econòmica era la mateixa, etc., l'empresa complert tant com va complir amb anterioritat?
I a més, a part d'això, se recullin més tones de brossa. Això són números absoluts, eh? Vull dir, no és una percepció, eh? A vegades en aquests temes hi poden haver percepció. No, hi ha hagut més recollida de tona, més tones de brossa recollides que l'any anterior. Per tant, també és un element més a tenir en compte. Insisteixo, hi ha llocs deficients, hi ha llocs, punts negres que s'han de millorar, i amb això estem plantejant a l'empresa de quina manera ho corregim, i si és el cas de que hem de posar més pressupost de cara al 2016, ens ho estem plantejant de fer-ho. Això vol dir que haurem de treure-ho d'alguna altra banda. Però, òbviament, si necessita més diners la neteja o manteniment de la via pública, li posarem.
Per establir un punt de partida, no és tant que l'empresa no compleixi, sinó que el volum de feina ha superat el que estava establert en aquest pla de neteja.
Ho estem examinant. Jo no m'atreviria ara a dir que és aquesta la conclusió exacta, perquè hem demanat un informe, estan revisant-ho. Prefereixo, potser el mes que ve, si ho puc respondre, per tenir els resultats i l'anàlisi més pertinent.
El que ha passat al carrer, i de nou, l'ocupació de la via pública, l'ús de l'espai públic, els Tom Manta, respecte, no sé si dir, l'estiu de l'any passat, o respecte a altres estius, o respecte a aquesta tendència general. I si veritablement aquesta taula sectorial que va aprovar el ple municipal, la proposta de Ciutadans, aquesta taula que d'alguna manera recuperarà la feina que ja s'havia fet amb anteriors debats, podrà servir.
Voldria aclarir una cosa.
Vinga.
El que va proposar el grup de Ciutadans i que vam aprovar en el ple és crear... és ampliar la taula que ja existia de treball i que ha estat treballant durant el 2014 i el 2015,
afegint-hi
els grups municipals de l'oposició i una vessant que no havíem incorporat, que és la regidoria de benestar i família, amb els corresponents tècnics, doncs, de serveis socials, per sobretot per l'àmbit social que pot tenir tot el tema de la venda ambulant il·legal. I per tant, el que fem és això, és ampliar la taula existent i convertint-la, aquesta taula, en una comissió de caràcter especial. Això, si fos un altre cas, en diríem comissió d'investigació.
Sí.
Si fos un altre cas. Però en aquest cas ningú ho diu, perquè, bueno, tots tenim clar que més que investigar alguna cosa concreta, el que volem és...
Analitzar
i buscar solucions entre tots. Però en el fons és el mateix. De la forma jurídica i administrativa és una comissió de caràcter especial.
Això de la semàntica a vegades també és complex.
És molt complexa.
Un nou parèntesi. És oberta encara la comissió d'investigació o...
No.
De l'hospital?
No, perquè quan acaba un mandat finalitzen totes. Per cert, l'altre dia hi va haver un regidor que va proposar d'obrir-la, doncs, de nou en aquest
perquè,
mandat.
Perquè va quedar... Esclar, es va obrir que no hi havia, no sé si dir, temps material per massa cosa.
Es va obrir molt poc temps, això ho vam dir en el seu dia, el govern ho va dir també, el govern anterior vam dir, escolteu, votarem a favor perquè considerem que no hi ha res a amagar, al contrari, transparència total en tot el que ha passat amb l'hospital, però no hi serem a temps d'emetre conclusions. Creiem que no, i no hi vam ser temps. Malgrat que van passar, doncs, diferents administradors i diferents treballadors per la comissió d'investigació, si em permeteu, la comissió de caràcter especial de l'hospital, l'anterior mandat, no va arribar a aprovar les conclusions, no va tenir temps.
La intenció és tornar-lo a obrir?
Això ho hem de parlar als portaveus. L'altre dia un regidor, un grup municipal, ho va proposar al ple i vam quedar que la Junta de Portaveus en parlaríem i ja ho valorarem tots els portaveus.
Tornant a la qüestió del Tom Manta, això com s'arregla?
Difícil solució. Continuo pensant que hem d'apostar per minimitzar l'impacte en el nostre municipi. Com veieu i s'ha vist aquest estiu, és un problema global en el conjunt del país i de la costa. És un tema que afecta no només els propis productes il·legals que s'estan venent, sinó que afecta qüestions socials, qüestions d'estrangeria, qüestions de seguretat, i per tant la solució des del món municipal un únic municipi no la té, o difícilment la té. I amb els recursos actuals, el que sí que vull dir és que estem fent tot el que podem amb els recursos que tenim, tant policials com des del punt de vista de la coordinació amb altres agents, vull dir, amb comerços, amb hotels, amb les empreses que gestionen les guinguetes de les platges. També ara afegirem doncs l'àmbit social. El que passa que l'àmbit social se'ns farà difícil, perquè els nostres, diguem, els venedors ambulants que venen a Sitges, la majoria no són residents a Sitges, la gran majoria. I per tant, des de l'Ajuntament serà difícil
establir un vincle.
Perquè provenen d'altres municipis on estic estan assentats. I per tant es farà difícil. En qualsevol cas, s'ha de continuar avançant per anar minimitzant. I per l'àmbit policial, que és on aquest estiu ha sigut molt notícia, sobretot pels fets desgraciats que van passar a Salou, vull dir que, clar, la policia no només fa això. I quan dic la policia, vull dir la policia local i els Mossos d'Esquadra. No només tenen aquesta responsabilitat, sinó que en tenen altres, i més en un moment en un país en què està en alerta terrorista, on la prioritat principal dels cossos de seguretat ciutadana és aquesta, vetllar per la situació de les persones, la seguretat de les persones en una situació d'alerta terrorista.
A part que també ho veu dir molt clarament, fiscalia.
I a part hi ha aquest condicionant, quan parles amb els cossos policials, es diu, escolta, a part de requisar material, a part de, doncs, de recollir tot el material que es ven, escolta, si s'està produint una falta o s'està produint alguna cosa més que una falta, per tant un delicte, escolta, deteniu persones, cosa que mai hem donat l'ordre, mai hem donat l'ordre de detenir, perquè, entre altres coses, això és un criteri que ha de ser policial. I segona qüestió, perquè la fiscalia directament ha dit que no vol ni un detingut per venda ambulant. I fiscalia té incidència directa sobre els cossos policials. Mm-hmm.
Ens queden 4 minuts per parlar de Renfe, del pas sota la via de l'Avinguda de les Flors i del pas sota la via, diguem-ne, el que ens toca més a nosaltres, de les escales mecàniques i dels ascensors, i vagin a saber si hi haurà...
Comencem per aquest, doncs.
Comencem per aquest, i si hi ha gerent que ho arregli, això.
Comencem per aquest. Últimament les incidències són menors. Últimament les incidències són menors perquè la capacitat de reparació jo crec que és més ràpida, perquè es va reparar molt la maquinària grossa, diguem. Per tant, ja tenim, almenys ens consten així, menys incidències que mesos enrere. Per tant, ens estem replantejant de si posarem la vigilància o no la posarem, perquè, primera, com que no es va presentar ningú a l'empresa abans de licitar-ho de nou, volem veure una mica els resultats últims de les incidències que hi ha en aquest sector, sota la via de l'Hort Gran. L'altre pont, diguem l'altre túnel, el que comunica l'Avinguda de les Flors amb l'estació. Tenim una reunió, per fi, agendada amb Renfe, haig de dir que ha costat molt, tot i que hem parlat sovint per telèfon. L'Ajuntament continuem posicionats en contra que es tanqui el pas quan hi hagin actes vandàlics. Creiem que el que ha de fer Renfe és canviar la maquinària i posar maquinària més resistent, posar torns en lloc de que tinguin matraquilats o de vidre, que siguin torns de ferro, i posar vigilància, no només càmeres de vigilància, sinó la vigilància que té a l'estació, posar-la també a sota. No obstant això, els hi proposarem a Renfe una proposta municipal, que és obrir el pas de sota la via fins al carrer del Mercat. És a dir, el pas actual, que quan entres per l'Avinguda de les Flors vas a parar a l'estació,
sí,
obrir-lo en línia recta fins al carrer Salvador Miravent-Paretes, de manera que els torns es puguin col·locar a les escales o a les andanes i el pas quedi indistintament pendent, diguem, del que pugui passar a les andanes, i per tant sigui un pas obert per comunicar el carrer Salvador Miravent-Paretes o la plaça de l'estació amb l'Avinguda de les Flors i desvincular-lo de l'estació. Estem disposats fins i tot amb fons municipal, amb pressupost municipal, a assumir aquesta obra, i esperem que Renfe ho accepti. Hi ha altres experiències a altres municipis que tenen el pas lliure, i per tant ens agafarem amb això.
És a dir, fer un pas nou d'alguna manera.
Sí, fer un pas nou perquè doncs quedi alliberat d'aquestes condicionants de l'estació i de picar els bitllets i del, diguem, d'aquest ús fraudulent que es fa de les targetes i de pujar el tren sense
fer un pas sota la via nou, lliure.
Exacte, lliure, però aprofitant el que hi ha. És a dir, entrant a l'Avinguda de les Flors, sí, tu vas en línia recta i llavors hi ha un moment que et gires a l'esquerra per pujar les escales cap a l'estació. Doncs, en lloc de girar a l'esquerra, continuar recte, soterradament també, fins a la plaça de l'estació, on t'apara el bus.
D'acord. Al final l'Ajuntament ha de pagar pel que no... D'allò.
Bé, És que tenim un problema. Quan hi ha tantes administracions que gestionen un espai o que gestionen una infraestructura, si ells tenen un criteri, i aquest criteri costa molt de bellugar-lo, perquè és el seu i de vegades és el seu i d'aquí no baixen, doncs has d'anar amb propostes constructives. I la nostra creiem que és constructiva, i a més sense cap cost per Renfe. Però sense cap cost per Renfe, però amb un benefici directe pels ciutadans i les ciutadanes de Sitges, pels que viuen al centre, pels que viuen al Poble Sec, pels que van a l'ambulatori, pels que volen anar al mercat, que tot existint alternatives, que és el que diu Renfe, a l'Hort Gran i a Can Perico, en puguem tenir una altra lliure a la plaça Eduard Maristany.
D'acord, o sigui que la solució passaria per desdoblar aquest pas soterrani de l'Avinguda de les Flors
o per foradar el túnel,
o per foradar el túnel
fins a la plaça de l'estació. Perdó, el carrer Salvador Mirabent.
El carrer Salvador Mirabent.
Sortiria on tallà la parada
dels autobusos.
Dels autobusos de línia de
Nàpigues. Sí, sí, hi ha autobús que porta cap a l'estació, sortiria per allà.
Aquesta seria la nostra proposta. De fet, ja havíem estudiat alguna altra proposta de fer un altre túnel municipal, ja teníem algun projecte, però ara farem aquesta que sembla, doncs, evidentment, vull dir, de criteri d'entrada, percepció, ha de ser més barata.
Reunió el dia?
16... 18 és diumenge, oi?
Doncs 18 és
diumenge. El 16, em sembla que és divendres 16, que com em vaig comprometre en el ple, no hi anirem només al govern, sinó que hi anirem govern i oposició, perquè aquest és un tema de poble, és un tema de municipi.
En 10 segons, la reunió a la Conselleria per l'Escola Agnès...
Pendent de que ens donguin nova data, perquè el director general està en funcions.
D'acord, per tant es va anul·lar aquella data inicial.
Es va anul·lar. La van anul·lar ells.
Ells.
Vull deixar constància, la van anul·lar ells.
En un mes hi tornarem, Miquel Forç, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A tots vostès, demà a les 9, tornem aquí, adeu-siau.